Cerarbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Molt bon dia, avui 21 de desembre, les 12 i uns minutets, i sí, sí, avui comença l'hivern. I a més, avui és el dia més curt de l'any. A quina hora es comença l'hivern i per què avui és el dia més curt de l'any? Molt bon dia, Maria Ventura López.
Molt bon dia a tots i totes.
I també bon dia a tots els noms que te dic, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tots els noms que te dic.
Víctor Manuel Rubio Poveda, vostè sap qui, per què avui és el dia més curt de l'any?
És el dia que menys sol n'hi ha, no?
És el dia que entrem en l'hivern. A quina hora entrem? Entrem a les 4 menys un minut de la vesprada.
En pijama, l'estem fent la siesta, no?
Després de dinar ens quedarem un poc transposats i direm uf, acabem d'entrar en l'hivern. I a més, per què és el dia més curt i la nit més llarga? Bueno, pues perquè, com a norma general, el canvi d'època de la tardor a hivern pot variar entre els dies 20 i 23 de desembre. Però al llarg del segle XXI, l'actual, sempre començarà entre els dies 20 i 22. En aquesta cosa jo li he tocat a este dimarts 20 de desembre, quan el dia serà més curt i la nit més llarga. Això ocorreix perquè en el moment del solstici d'hivern, l'hemisferi nord està més allunyat del sol, per lo que se produeix un desequilibri entre les hores de dia i les hores de la nit, lo que té com a resultat que hi hagin més hores d'oscuritat que de llum. 9 hores de llum. No ho entendrem,
Sols.
Lo busca a partir d'ací, no me se pot remontar.
Fijemos, a sota...
Sempre, ahí sempre està la jerga deportiva, saps? Sempre està aquí, sempre està així present.
El samba, no?
Sí, sí,
allò
sí.
Del xuteador.
Sí, sí, sempre, sempre.
Per lo de les paraules noves. Tot el dia d'avui serà la nit més llarga i es començarà a fer-se de nit antes de lo normal. Les hores de llum duraran tan sols, això el que ha dit, 9 hores i 17 minuts. Una gran diferència en el dia més llarg de l'any que va tindre lloc el passat 21 de juny, quan es van sobrepassar les 15 hores de llum natural.
Que bé, que bonico.
Això ens convida a pensar en aquella... Jo vaig veure una pel·lícula on vosaltres sabeu que n'hi ha un moment en el polo en què no hi ha llum?
No, clar, clar. No hi ha llum, no hi ha res. Per això els passa a molts països nòrdics que tenen les nits blanques i que per això, per exemple, a Finlàndia i tot això, hi ha persones que es suïciden més perquè no suporten que siguin tots els dies de nit. Clar, és per això, no em mires aixina. No sabies això de les nits blanques
que això propici...
i dels dies oscurs?
Sí, que per exemple en Sant Petersburg, en Rússia, hi ha nits d'estiu que pràcticament sempre és de dia, però
clar.
Que això propiciava més suïcidis, m'ha sorprès una miqueta.
No, sí, és veritat, perquè tu realment, quan, a tu et, què et passa quan així, per exemple, que ens agrada moltíssim el sol? O sigui, realment, es que te descompensa les hores i vas com molt més marejat. I això propicia que ese desequilibri dels canvis de llum és el que fa que a lo millor tu estigues més trist i que propicia més suïcides al llarg de bé, entre els ciutadans de ese lloc.
Sí, jo recordo esta pel·lícula on... Bueno, vosaltres sabeu que n'hi ha este personatge fictici que són els vampiros.
Jo dic, m'estàs parlant, jo dic, de quina pel·lícula m'estàs parlant?
Que només podien, només poden eixir quan no n'hi ha sol, quan no n'hi ha llum.
Crepúsculo, per exemple, no?
I en este lloc on tenim allò de les... De, bueno, hi ha aquestes aurores boreals tan boniques i tot lo de més, pues, ells podien viure durant tot el dia, colonis en una població, bueno, poblacions allí són molt, molt menudetes, i clar, ells allí fan, vamos, tot el que és vengana, pues, perquè no hi ha el sol este que els fa parar. Que això és una similitud a lo que és la lluita entre l'oscuritat i la llum.
I la llum, clar, exacte, exacte. Però això sí que és veritat, lo de, sobretot els països nòrdics, que són els que més els afecta aquest canvi de que hi hagi nits blanques, que és que està tot el dia el sol fora, al contrari que hi ha dies que és tot el dia oscuritat.
No sé si vosaltres vos resulta familiar aquestes imatges de veure el que no és el sol.
No, però alguna volta sí que s'ha vist, no? Les càmeres i tot això, bé, per Instagram o per coses així, o algunes mena de pel·lícules que passa això tota l'estona, perquè per exemple a Islàndia crec que també passa.
Bueno, i llocs que n'hi ha poca llum en el món, està per exemple en Noruega, que era el que parlàvem antes, i que n'hi ha poques hores de llum. Per això quan ve tanta gent del nord li agrada tant viure així, perquè així no ens...
No, això també els passa, per exemple, si tu vas ara... mira, me recordo que quan vaig estar a Sant Sebastià, Susana, vaig escoltar, soc d'escoltar converses a xenes, val? Uns homes que anaven passejant, no? I van dir això com, clar, a mi també m'agradaria viure a Santa Pola, no? En tota la llum que tenen allí durant tot el dia, per això nosaltres els mediterranis també som més alegres que la resta de països de dalt. Jo, per exemple, molta gent o moltes amigues meues que s'han anat a viure a Anglaterra, lo que més els afectava era el temps, perquè ahí plovia tota l'estona i era com més trist tot.
Vos recordeu lo que estava antes, parlamos d'esta pel·lícula que jo vaig veure? Bueno, pues esta pel·lícula es diu 30 dies de noche i la seva trama ocorreix en una ciutat d'Alaska on el sol no és durant una part de l'hivern i permetís l'ataque d'estos vampiros. Bueno, és 30 dies en Alaska perquè hi ha diversos llocs en el món on la llum del sol no pot veure's durant l'hivern. Imagineu-vos per aquestes persones que viuen allí. Bueno, jo suposo que estan adaptades, no? I com va generació tras generació. Però si a nosaltres es trasladaren allí...
No podríem.
Si ja quan mos canvien l'hora, perquè això sí que és un robo a mano armada, i de colp tu dius, ui,
s'ha fet de
les 5 i mitja i és de nit.
Sí, a nosaltres ens afecta moltíssim això, no? Per exemple.
Això és un fenomen que bueno, no és el mateix, però es podria conèixer com la noche polar. Que de colp és de nit i que no els agrada. I pa postres, si no te posen les llums de Nadal o tarden una miqueta més, pues jolín, que ràbia, no?
Ah, però mira, això és bo. Avui s'encendran abans les llums de Nadal, que tu saps que a mi m'agrada veure els balconets decorats, que últimament hi ha moltíssims.
I per cert, n'hi ha ara en este moment moltes publicacions en Instagram de gent que està anant a veure el Pare Noel.
Sí, a Lapònia, clar, sí, hi ha moltíssima gent que es va, els meus amics van anar fa uns anys a la caseta del Pare Noel, que és molt divertida, i clar, és un home que parla tots els idiomes i que pot parlar amb tu.
Bueno, a mi van enviar l'altre dia una gravació, un amic meu, que hi està dient, jo si parle valencià, aquest home, que no s'entera de res, pues jo estic dient que està casat com que no m'agrada massa, i ell està tot el rato somrient i dient, sí,
clar, sap dir el sí en tots els idiomes.
Ell dia, hola, Pare Noel, quina casa més lletja té vostè? I ell dia, sí, no diu que sí a tot. En fi, pauseta de publicitat per les notícies, Maria.
Música.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes, reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, Susana, ja sabem de com parlem, no? Han tornat les xifres a la nostra vida per a quedar-se durant un temps, no? Perquè la Conselleria de Sanitat Universal de la Comunitat Valenciana ha notificat des del divendres passat un total de 9.648 nous casos de coronavirus confirmats durant el cap de setmana. D'aquests més de 9.000 casos nous, 1.226 pertanyen a la nostra província de Castelló. Com estan els hospitals valencians? Pues tenen actualment 812 persones ingressades, 148 d'elles a l'UCI, 147 a la província de Castelló i 24 en les UCIs castellonenques. I s'han notificat 11 defuncions per coronavirus, Susana, durant el cap de setmana.
En fin, precaució i més precaució.
I els discursos catastrofistes de nit, algú se'ls podia ahorrar, eh?
Com, per exemple, discursos
clar,
catastrofistes.
Què va passar?
Pablo Motos va ser trending topic a nit.
Bueno, però és que no espere menys d'ell, no?
Jo és que no el vaig veure.
No se pot ser més catastrofista que és que se suposa que entenen d'això.
Pues mira, el que sí que va parlar ahir va ser, ens vam acomiadar, no?, parlant del nostre president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar un pla per accelerar aquesta vacunació amb les dosis de reforç i planteja estendre el passaport Covid pues, a tots els restaurants i a cinemes i gimnasos. S'habilitaran de manera immediata 42 nous punts estables de vacunació, o sigui, tornen els vacunòdrons també a la nostra vida, que funcionaran en cita prèvia i estaran situats en locals com a poliesportius, llars de persones jubilades o espais integrats als hospitals. S'elimina l'exempció de l'obligatorietat del certificat Covid als locals d'hostaleria i restauració que tinguin un aforament inferior a 50 persones i s'implanta per a tots els espais públics on es menja o es vega. A més, demà hi haurà comissió interdepartamental de tots els CAPs de les comunitats autònomes, no? I allà, per exemple, el nostre cap del Consell, Puig, demanarà que torne aquesta mascareta a funcionar pues, a tots els espais, no? Fins ara, per exemple, el que era a l'aire lliure no era necessari portar-la, pues, a lo millor tornem a portar-la, no? Als carrers i als llocs naturals, no?
Jo crec que molta gent, Maria, encara ho porta i té molta precaució.
Sí, això sí que és veritat. Però
estos dies veig més mascaretes que fa dos.
Home, també al pujar, a veure, això és psicològic, si tu puges, si a veure, baixa la incidència, la gent, la tendència és llevar-se-la, però si està pujant,
clar.
És que no falta que t'ho diga al cap del Consell, és que tu ja tens que tindre prudència i veure que n'hi ha més contagis. Puc parlar del punt de vacunació
d'ací?
Bueno, que sapien que en l'Hospital Universitari de la Plana, demà dimecres, hi haurà un punt de vacunació, l'entrada serà per rehabilitació, estarà entre les 3:30 de la vesprada i les 8:30 de la vesprada. Si tens, i a més fa una puntualització, si tens més de 60 anys i t'has vacunat amb Pfizer o Moderna, fa més de 6 mesos. Si tens més de 60 anys i t'has vacunat amb AstraZeneca i fa més de 3 mesos. I te van vacunar amb Janssen i fa més de 3 mesos. Tots estos poden tornar a vacunar-se. I també, a més, si tens més de 65 anys o formes part de grup de risc, també te vacunaran de la grip. Demà dimecres, entre les 3:30 de la vespre i les 8:30 de la nit.
Sí, el que més ens va sorprendre, sí que és veritat, del nostre cap del Consell, de Ximo Puig, és que bé, esperàvem com més mesures, no? Com que fora que sempre ha sigut amb la bandera, no? D'aquestes restriccions que al final no van ser tan fortes com esperàvem, com els dels Nadals passats.
La bandera grossa se l'han ficat en Catalunya.
Clar, correcte. I sí que han tancat oci nocturn, limitació d'hores, toc de queda de nou, i aquestes limitacions del nucli de 10 persones. No? Sí que és veritat que ahir sí que va recomanar Ximo Puig que el que són els sopars i dinars de Nadals només de 2 nuclis familiars.
Així el vam dir nosaltres antes d'acabar, els 2 nuclis familiars, i era un consell, però vaja, bueno, si pensem un poc, què fem? Si són fills que ja estan casats i tornen a casa els pares, pues, com és una parella, pues, una vegada va a casa el pare de casas pares de la dona, una altra vegada a casa els pares de l'home, no? Entonces, sí que és de veres que pues, se pot combinar les famílies per no fer-se massa... que n'hi hagi massa gent i tindre les cases ben ventilades. Dia Simón que encara que tinguem 2 xaquetes, però les cases ben ventilades, no?
Clar, sí, és el que, per exemple, a nosaltres ja saps en aquesta ràdio ens portem diverses samarretes, és veritat, jo que soc molt friolera, diverses samarretes i ho tenim tot ventilat, que és el millor que hi ha per a aquests casos i l'ús de la mascareta.
Al final el secreto estava en puestos en ventilació i de fet en els sopars que hi havia de premsa i de meses que com està parlant, Maria, els que eren en puestos on no detectaven que hi havia massa ventilació, molta gent va declinar la invitació.
Exacte, correcte. I mira, Susana, passem ja a la fulla del Covid i parlem de Diputació, perquè el president José Martí ha acordat amb els sindicats representants en la Junta de Personal del Consorci Provincial de Bombers l'obertura d'una taula tècnica de treball a partir del 15 de gener per a trobar fórmules que permeten avançar cap a la consecució d'un consorci del modern del segle XXI amb la introducció de millores en matèria de personal i mitjans tècnics, així com en la implantació de la carrera professional. Així ho ha explicat el mateix Martí al final de la trobada que ha mantingut amb representants d'UGT, Comissions Obreres i el Sindicat de Policies i Bombers, en la qual a més ha participat el diputat responsable del Consorci, Abel Ibáñez.
Esperem tindre notícies de que tot s'ha aclarit i que no estan en peu de guerra conforme saben, perquè ho estaven.
I després de les altes dades del Covid, ja tenim el nom del primer municipi que anul·la la seva programació. Nules, l'Ajuntament ha suspès la celebració de tots els actes i activitats programats per l'entitat local per aquestes dades nadalenques, una decisió que s'ha acordat en la Junta de Govern local. En aquest sentit, es preveu tan sols la celebració de la Cavalcada de Reis el pròxim 5 de gener amb el mateix format amb el qual es va realitzar l'any passat per evitar així aglomeracions de gent. A més, manté l'escola de Nadal i l'escola esportiva de Nadal amb les mesures preventives pertinents per a facilitar la conciliació familiar en aquest període vacacionat. Per tant, tant les carreres de la Sant Silvestre prevista per al diumenge 27 de desembre com la Fira de Nadal que s'havia programat per als dies del 27 al 30 de desembre s'han suspès al costat de la resta d'actes culturals programats, Susana.
Sí, veurem que les que tenen més incidència aniran anul·lant actes.
I bé, Susana, si vols ens passem ja a lo que són les notícies de Vila-real. Avui tenim dues notes de premsa de la formació de Ciutadans de Vila-real. En la primera, la formació taronja denuncia l'abandó del molí La Vila i demana un esforç real per a recuperar-lo. I en la segona, ha traslladat una bateria de propostes al govern seguint la dinàmica de l'any passat per ajudar a la ciutat en aquests temps tan difícils per l'elaboració dels pressupostos de 2022, Susana.
Sí, avui n'hi ha l'últim ple de l'any.
Correcte.
I demà tindrem a tots els grups municipals que estan representats en l'Ajuntament de Vila-real perquè ens facin valoració de lo que va ser lo que ha sigut este any i que ens parlen del ple.
Sí, després també Vila-real també reforça la seva àrea d'innovació gràcies a una nova subvenció de 35.000 euros per part del Ministeri com a municipi de la Sarsa Impulso, no? Sabem lo important que és aquesta competència o aquest... aquesta àrea, no?, que tenim així al nostre ajuntament. Després, dir que el corredor de llarga distància, Juan Dual, presentarà el seu primer llibre, Vacío, al costat de Laura Pitarts, avui a la Biblioteca Universitària del Coneixement, de la BUC de Vila-real. L'acte es celebrarà a les 7:30 i comptarà amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real. Aquest nou projecte literari narra, a través d'un viatge i receptes de diferents llocs, les vivències de Juan Dual, un esportista que s'ha creuat mig bon sense estómac, colon, recte ni vesícula biliar. L'autor s'estrena amb aquest primer llibre il·lustrat per Laura Pitarch, en el qual aborden amb un to molt directe i desenfadat temes com el càncer, la superació i l'esport, o sigui que serà un bon lloc on anar i descobrir de primera mà aquesta experiència literària. I per últim, Susana, dir que l'Ajuntament de Vila-real ha hagut d'augmentar la vigilància del naixement municipal després d'haver patit un acte vandàlic. Així doncs, el consistori ha instal·lat càmeres i ha incrementat la presència policial en tota la zona del centre. Així que des de la corporació municipal es demana civisme i que es respecten els símbols de la ciutat. Entre els danys que s'han produït, la que més s'aprecia és les orelles del ruc, no? de la mula, no? Del pessebre, al qual li han destrossat, pues, això, les orelles, les banyes del bou i les mans del xiquet. Sabem que l'any passat va desaparèixer, no? I per ser, per exemple...
Bueno, pues les orelles del burro, que en realitat el ruc era el burro, sí. Lo que li passa és que seríem segurament pagos a ser lleis, perquè deu ser algun burro el que ho ha fet.
Clar, i per cert, que per exemple a la localitat també de València de Mislata, a un boig, perquè no té una altra paraula, si li ha ocorregut escalar l'arbre de Nadal, estes de llumenetes, no? I l'ha destrossat, o sigui, i l'ha fet malament, però és que a més al baixar es va enfrontar als policies que hi havia allà al voltant, que van anar correguent, perquè, clar, és un perill també per a ell, no?
A mi, bueno, això me pareix que és que està un poc xalat, perquè posa en perill, se posa en perill ell i posa en perill a la gent que té que anar a rescatar-lo, que això ja és un altre també, però no, lo de que destrossin un Belén, és dir, tu no tens aquestes creències, pues no, clar, pues ja està, sí. Però que tu destrossis aquestes creències, que per a mi sí que són sagrades, bueno, me pareix que eres un ruc, però un ruc de nassos. En fi, no vull enfadar-me, que estem en bona
època. Sí, a més està Malaia i cantant-nos darrere.
Ah, és veritat. Maria, una posa de publicitat, perquè jo sé que avui Víctor té coses que conta molt interessants i que no sabem encara.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes.
Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Eutens, ven propet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Ale, Víctor, ¿y eso qué tenéis que contamos?
Hoy es el último partido del Villarreal de este año 2021. Este año que hemos viscido dos finales, que una la van a ganar en la tanda de penas famosa, pues acaba contra el Alavés, torna Calleja un exjugador y exentrenador del Villarreal, pero bueno, hoy tienen que ganar, que según como se donen los resultados, igual pase más Nadals a 5 puntos de tornar a jugar la Champions el año que ve.
I si no, a quants punts?
Pues si no... A veure, quedaran molts partits encara, és cert que se complicarà perquè ja entraràs en distàncies de la millor 7, 6, 8 punts, però encara així n'ha quedat moltíssim. A veure, avui n'hi ha que guanyar, però si per alguna mala sort s'empatara, encara queda temporada realment.
Porra.
3-1.
Maria...
Jo soc sempre de 3-1, 1-0.
Vale, 2-0. Què guanyem? Què guanyem?
Mira, val. Un Pare Noel de xocolata. De esos que están...
No. A veure, ¿no? El que guanya... Sí, no. A veure, tenen que tindre un premit... I en funció, tindrem que també la persona que perd, bueno, és que en perdran dos, no? O en perdran més tres,
entre,
no?
Compren el Pare Noel entre els que perguen, Susana.
Ah, per exemple, no?
Per exemple, clar.
I que el doni al que guanyi, no?
I que, clar.
Vale, entonces, tots voldran que guanyi Víctor. Bueno, també que guanyis tu o que guanyi jo, no? Pot estar en mal d'estrès, en fin, ja saben.
Dir que avui seguís en el partit totalment habitual, com sempre, en tota la General Study. Perquè, per exemple, en Catalunya, si se jugara un partit a partir del dijous, ja sí que també tornen les restriccions.
Ja, però així a la
Comunitat Valenciana... Així de moment s'ha vist tot normal, eh?
Hasta gener...
Sí, avisem no, que, ha... bueno, que tot normal.
De moment. I com és l'últim partit, nosaltres, hasta el pròxim partit, que el juguem quan?
Després el següent seria el 3 de gener.
Antes de Reixos.
Mare meva.
Sí. Contra el Llevant, així en casa també importantíssim.
A nit venia a jugar València-Llevant i va guanyar València, no?
Va guanyar el València en algun pique.
Uau, pues imagina't com estaria ahir de la cosa renyida. És com quan juga el Barça i l'Espanyol, no?
Clar.
Algun jugador del València va fer algun gestito que no va agradar a la grada.
Gestito en les mans?
Gestito en les orelles, crec que va ser.
Pues serien les de burro que va arrencar l'altre. No me di... Ai, ja se l'ha gestito. En fi, veu com sempre li traiem el que volem traure a Víctor. Estem parlant de la porra del...
Sí. Però avui està molt content.
Ah, però és d'un paper, un Papà Noel de xocolate, no?
Sí, un Pare Noel o un Rei Mag o el que siga, no? Pare Noel.
No, Papà Noel.
Pare Noel, val, un Pare Noel.
I a més, el pròxim dia ja, a partir de mai, hi ha gorro de Pare Noel, no?
Sí, no.
Perquè podrem portar-lo hasta el cap de setmana, a partir del cap de setmana.
I així, de quin gorret de Pare Noel porteu? Un roig o un groguet?
Maria, l'any passat era... Vosaltres
ai, roig ai, vos he, i vos he pillat, eh?
Vosaltres roig i Víctor groc, no és així?
Vale.
Sí, vale, va.
Bueno, doncs pues demà ja ho sabem.
Va, el gorret de Pare Noel.
Podeu portar inclús un verd, un roig i un groc?
Val, pues jo, però és que el tinc a manit en roig. O sigui, jo sóc molt de...
Molt tradicional.
Molt tradicional, de roig, ho senc. Pues a tu te toca el verd.
Pues sí, perquè així no sóc ni de dretes ni d'esquerres. Hasta fin, una pausa i el primer convidat.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. got bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle
up. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Electricidad es lo que sientes cuando llega la mañana del 25 de diciembre, abres el primer regalo de Navidad y era justo lo que habías pedido. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him.
Y ahora tenemos así en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal al president de Pronostre, David Martí. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Volies parlar en nosaltres, per a fer dos puntualitzacions sobre dos entrevistes que has sentit en la, així en la ràdio, no?
Sí, una, lo primer és que volia donar l'apoyo a lo que és l'oci nocturn i al tema del cine i els establiments públics i recomanar l'estreno de Matrix Resurrection, que és el dia 22, perquè la gent pues, li doni així un poc al tema econòmic, perquè i així molta gent entendrà el que és on viu Vox Espanya, Vox Castelló, Vox València, que és en Matrix. Entonces, jo podria començar per el tema de la llei Mordaza que va comentar així l'amiga Sarta, el diputat nacional, que el que va comentar és que sí, ells estan a favor de la llei Mordaza, evidentment l'únic que n'hi ha que retocar quatre punts, però n'hi ha que explicar que ell Quan se va a confinar a la gent, lo que va fer, ells van votar la primera pròrroga i després, evidentment, a partir d'ahir no van seguir votant-la. Però ho van fer. I després, quan van començar a votar en contra, a partir d'ahir, què va passar en les multes de la Nacional, el treball dels bombers, tot, està clar que el roig és molt roïn, però n'hi ha que dir que per culpa d'esta gent, molt del treball de la Policia Nacional, dels bombers, metges i tot, pues, molt de treball d'ixe s'ha tirat a la basura. Ni més ni menys, perquè ells van en contra d'unes coses i altra gent de DTS, ho tenim clar que tots anem a una, però el que no pot ser és tirar el treball d'esta gent a terra a la primera de canvi. Perquè està clar que Pedro va fer el que va fer Sánchez, però per lo menos el treball que està fent ja respecte a la Nacional dice el que conforme està. Entonces, y después podría pasar a lo que
sí,
es el...
Sí, parlant d'Alberto Asarta, del diputat nacional Alberto Asarta, ell treu un tuit que és molt polèmic, és dir, al final ell, en este tuit vostè valora el posicionament que tenen. Izquierdistas, comunistas, indepes, Alberto Asarta, és un tuit. Amigos de los terroristas, todos contra Vox. Saben que cuando los españoles nos den su confianza, que será más pronto que tarde, comenzarán a desfilar por los juzgados, es decir... En este tuit, ell el que diu és que sí que va a demanar aquestes responsabilitats que vostè diu que no estan demanant.
Sí, ell diu que la demanarà. Jo no li dic que sigui mentida, però si... Anem a dir-ho ben clar. Si ell va a demanar, no que ho demani. Però la Nacional va fer un treball, no? Els bombers van iniciar el carrer. N'hi ha molta gent que ho va fer malament. I se va tindre que multar a molta gent. Entonces, en el moment que se multa molta gent, pues tu tens que respaldar tant que apoyes a la Nacional, tens que deixar que la gent faci el seu treball. Està clar que Sánchez ho va fer com de la manera més nefasta. El que passa que en el treball de la Policia Nacional, el que s'ha matat en el carrer o la policia local, què fem?
Sí,
totes aquestes multes que no s'han cobrat després...
Sí, el que...
Perquè ells van dir que era anticonstitucional.
En este cas, argumenta és que quan ells governen sí que demanaran totes aquestes responsabilitats. Això és el que ell va declarar, sí.
Sí, sí.
És que no estan governant.
Claro, és el que diuen. Molts com jo van confiar en ells, però pues, molt la van ficar a clavar, molt la van clavar a molta gent de dretes. Però això és com si jo parli del tema de les donacions. És que diuen que tampoc no es donen donacions, doncs pues no res, així tenim... A veure, anem a començar. Donacions... Donacions, 9 milions anuals, vale? 9 milions anuals. 6 milions i mig que van ser privats en el 2019, vale? 4 milions en 6 de quotes, aportacions i afiliacions i quasi 2 milions en donacions que són donacions en subvencions públiques, de les que diuen que no volen cobrar mai. O sea, en què quedem? Els 3 milions d'euros que van recibir pues en Andalusia, per exemple. Això se suposa que ells tampoc volen cobrar-ho. En València és quasi el mateix. En Madrid és el partit que més recibís de tots els grups parlamentaris en el Congrés. On està lo de que anaven a reduir gastos, donacions i demés? Això on està? Això és com lo de... Ara, pues, passant un poc a lo que és el tema del meu amic David García, que és el diputat autonòmic en les Corts Valencianes. Este senyor, Junen Abascal, i en Alfonso Rodríguez, a veure si no m'equivoque, és Alfonso Rodríguez, no, Rodrigo Alonso Fernández, que este no conec, este senyor és el que pot dirigir el Sindicat de Solidaritat i Junen David García i Abascal. Són entre 5 i 6 euros la quota de lo que és el sindicat.
Uh-huh.
Però a vostè, David García, no li va dir... que la meitat de les seves afiliacions són gent que ja està dins del partit, a la que han forçat a que se afilien. N'hi ha altra meitat que són treballadors que han, diguem que han enganyat. I en això fan uns 30.000 euros de xiringuito pas tres. Abascal, Rodrigo i David. I a partir d'ahí venen les mentides, perquè tu estàs en contra de l'UGT, estàs en contra de les comissions obreres. Pues, si tu estàs en contra de tot això... Què estàs fent un sindicat dins del partit? Va muntar un xiringuito. Què passa, que Abascal no té prou els diners que té, ja? Pense jo. Entonces, són 30.000 euros més en totes aquestes quotes. Però, després n'hi ha que... Ara saltem a les donacions que està demanant algun diputat en Màlaga. Associacions culturals que estan demanant diners. Els de Vox, Andalusia. Entonces, a veure qui és el diputat, o afiliat, militant, assessor, el que siga, que vinga, m'explique que és mentira.
Sí, en este cas, el Sindicat de Solidaritat diu que és un sindicat que defensa els treballadors d'Espanya.
Oh, sí, claro. Mentira cochina. No, aquí, a veure, quin és el sindicat que diu que protegís als, que protegís a lo que són els treballadors quan en el 2020 Vox, en una votació en el Congrés, no apoya la... O sea, que no apoya quan busca declarar la indústria de la Bahía de Cádiz y Algeciras, como sector estratégico y dotarla de carga de trabajo. Va a votar en contra Vox. Ahora está el Sindicato de Solidaridad. Solo l'any passat.
També se manifesten en Madrid per la pujada de la llum, el sindicat de solidaritat, estic parlant-li.
Bueno, sí, però això és el més senzill que te poden tirar a la cara. O sea, jo també me manifeste des de casa. Però això no és ara mateix, això és una cosa en comú, però estem parlant de que el sindicat, tu estàs defendent uns valors, no? Pues, esta gent, per què no li vas votar a favor? Sols per tocar-li els nassos a Sánchez? Estic d'acord, n'hi ha que tocar-li els nassos. Però i sa gent necessitava una càrrega de treball. Però després Abascal i l'amigo Casado, el que va a les misses de Franco i diu que anava a la missa de la monja, pues, després també en segona fila, quan van a veure les manifestacions pel tema del metal en Cádiz, van estar allí en tercera fila. Però redeu, si tu després, anteriorment, no vas votar això a favor, ara que fas en tercera fila allí manifestant-se pel metal... On estava David García? On estava Rodrigo del sindicat? On estan els 30.000 euros que guanyen al final de mes en el xiringuito que entre ells tres? Què fem amb tot això? A qui volen enganyar? Smith vol dir que no n'hi ha subvencions? Perquè, vamos, si torna a dir, el partit és el partit que més diners té en tota l'agrupació en el Congrés.
Sí, mire, en el partit de solidaritat reivindiquen lo primer la pàtria, el segon el salari bàsic digne. En tercer lloc posen a la família, el quart lloc 100% a les nòmines, en quin lloc els treballadors d'Espanya, en sext lloc la immigració il·legal, que n'hi hagi una reindustrialització, la competència desleial, la bretxa territorial, el despilfarro polític, les subvencions i lliberats sindicals.
Sí, estic d'acord. Hasta ahí esto es molt bonico. Això és el que pot dir qualsevol sindicat. La UGT també ho diu, però no fa més gisilladres. Igual que la Comissió d'Obreres. Ara vos contaré un poc, per exemple, també el que passa en el sindicat i des de el que són el sindicat del tema de la UGT en la residència de Burriana de majors. Que allí ara tenim un problema de rojos que van a matar-se entre rojos contra rojos pel tema de conselleria, ajudes, perquè allí estan... allí antes, hasta día de hoy, hi ha una empresa que porta manteniment, limpieza y lavandería. Però ara van a partir-la en tres. Lo que van a fer és fer tres concessions diferents i en vez d'una empresa, tres. Una pa lavandería, una pa limpieza i una pa manteniment. Se carregaran a tots els sindicalistes i se repartiran. Bueno, en Conselleria de Diputació pues ja veurem qui s'emporta la pasta per ahí. I és un tema de rojos contra rojos. O sea, socialistes matant-se contra la UGT. Això és el que va passar ara justament en la residència de Burriana de Vells. O sea, dels nostres majors. Entonces, ara, pues ara, dic jo, on està el sindicat de David García? On està? Jo no veig per ningun puesto. O totes les empreses aquestes que jo conec, en algunes que ha treballat, del sector ceràmic, pues li puc dir que unes 20 estan fent ERTEs des del 15 de novembre. Jo no he vist el sindicat de solidaritat per ningú puesto. A dir xuminar, espera i pel carrer sí que els veig moltes dies. Però a dia d'avui no.
Vostè considera que els sindicats són, fan el paper que toca?
No, ningú. És una màfia tot. És tot una màfia. I des de Vox el que a mi m'encabrona és que són les mentires, que vulguin intentar a la gent de dretes enganyar-la. O sea, és el partit que jo més he vist que més mentides ha dit en dos anys en les institucions. No vull saber jo si manaren. Són els que més m'han enganyat a mi en aquesta vida. I mira que el Partit Popular són nefastos, traïdors i de tot. Però per lo menos han gestionat. Han sabut manar o millor o pitjor.
Quan la gent parla amb mi i sent les seues entrevistes, me diuen que si només té coses que reprochar a la gent que era de Vox i com vostè ja no ho és o no, ja no milita en aquest partit i serà fundat un altre, té l'ull posat damunt d'ells i no veu els defectes dels demés.
Sí, claro. A veure, jo no m'amagué. Jo sempre dic que jo als rojos no puc veure'ls. Lo que passa que està el Partit Popular, que és el que més força té, i després, a dia d'avui, jo bastant m'arrepentís d'haver ajudat aquesta gent perquè aquesta gent sobra. I això no vull dir en això que el Partit Popular i jo estigui en ells ni res. A mi em pareix tot una... Què volen? Que diga alguna cosa més d'altres partits? Claro que sí. Pues, què tenim que dir? Que la marioneta de Diana Casabó en 800 afiliats se suposa que n'hi ha, 800 afiliats, i en el Partit Popular en Villarreal, con collons, no s'ha presentat ningú en el Congrés. Això com és possible? No, és que s'ha... Dient-nos que se presenta a ella, ha sigut una cosa així un poc pactat, però si n'hi ha 800 afiliats i Marta Barrachina, per què no van fer una cosa més oberta? Què està passant en el Partit Popular, per exemple, en Carmina, en Onda? Totes les merdes aquestes que estan passant internes perquè uns no se van a apoyar a altres. Què passa ahí? Què ha passat? Doncs pues que ha vingut Mazón, i Mazón què ha fet? Doncs pues tots els que estaven en Miguel Barrachina... Me sé pillar a tots. Carmina, que no te va a apoyar o no va a apoyar a Marta Barrachina, estoy de acuerdo, pero sí está haciendo las cosas. En Onda, que me parece a mí que es la única, la alcaldesa, tanto de Partido Popular como en general, es la que mejor está haciendo las cosas en la provincia de Castelló, Redeu, nos trapoles, dísela ahí, y después cuando vengan las elecciones, ya verán qué pasa. Pero el PP siempre está tocando el nas, siempre, es traidor per naturaleza, dins dels seus militants. O sigui, que la gent pregunta això, doncs, tinc per tots, però el que passa que jo tinc que també buscar el vot encabronat i escorat i un poc fart de les mentides, per exemple, de Vox, perquè Vox és el partit que està més a la vora dreta de desaparèixer, perquè el Partit Popular no va desaparèixer.
Sí, sin embargo, les enquestes li donaven més vots tant a Vox com al Partit Popular en relació als últims eleccions.
Sí, però les enquestes... Jo no faig cas a ninguna enquesta, perquè és que totes les que veig i totes les que fan, al final, ninguna se complís, més o menys.
Des que vostè ha eixit en aquest partit, s'ha apropat gent a preguntar-li, tenen curiositat per el partit seu?
Sí, bueno, tots seguim la nostra faena. A dia d'avui ja han rematat un poc la faena de la llista de Benicàssim, que tenia un poc pendent, i la tinc muntat. Sols estic esperant a veure si també Pepe Emèric se unís a nosaltres, al final, en José Carlos, l'antic consejal de Vox també, que casualitats de la vida se'n van anar al grup mixto. Per algo serà.
Casualitats de la vida. David Martí, no sé si té algun altre recaet. Vostè ja sap que jo li dono els micros perquè vostè es diga els recaets.
Sí, que l'altre dia vaig sentir que l'alcalde Benlloc estava així plorant, perquè van ser 40 minuts d'entrevista, va ser llarga, va ser un poc avorrida, que estava així ell, que ell no fa, que si ell feia campanya contra el Partit Popular, que això seria de pensar que era una cosa de demagogia. Este home l'únic que s'ha fet és plorar. L'únic que s'ha fet és plorar. No té remei, no fa més que fer gastos. 1,5 milions per un puesto, 3,100,000. Hi ha alguna més que me dice? Els gastos de les obres del juzgat antic? Este home s'ha fet alguna proposta per treure el poble del Pou? El tema de la llum? Una xumina, això és un monyigo, això que ha fet ahir. Això no va per res. Este home, pues, no sé. Què més va dir-se, Ralbo? Què va dir últimament del tema de les d'aquestes carreres? Quines eren? Les silvestrals eren? O...
Sí, les silvestres.
És la Sant Silvestre, és que no me'n recordo el nom. A mi el que li faria falta és correr a ell. Perquè alguns tenen ganes de que vagi a correr. Perquè tenen ganes d'anar darrere per ell. I això. I no res. Volia enviar-li un recau a... Bueno, un saludo, ja que estem, a David García. Que David García, pues, el diputat de Vox, autonòmic, mos... No res, chato, explica'mos com era això de xuplar gambes quan estaves en la UGT antes. No res, moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
Don't make me fall in love again if he won't be here. Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Llega la Navidad más esperada para todos. Tenemos más ganas que nunca de abrazar y besar a nuestros seres queridos.
Reunirnos.
Brindar.
Bailar.
Celebrar la vida. Te esperamos esta Navidad en McDonald's Castellón y Villarreal. Desde McDonald's os deseamos unas felices fiestas.
A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. Habrá que comprar casco, guantes, voy a hacerme una lista.
Se nota que Luis tiene una tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Tiene el reloj de antaño como de año.
¿Quieres estar espléndida estas Navidades? Pues ven a la Pelu de Azucena. Pide tu cita en el 964-520472 y ven a tu peluquería de confianza. Tinte, tratamientos vapor con peinado, alisados de queratina, extensiones de pestañas, manicura con gel y mucho más. Estas Navidades, ven a la Pelu de Azucena y luce tu mejor imagen. En la calle José Ramón Batalla, número 44, El Barranquet de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Feliz Navidad.
Ara ens n'anem a les alqueries per xerrar amb la seua alcaldessa Esther Lara. Bon dia, Esther.
Bon dia.
Bé, tenim notícies, no? Perquè haveu fet fa unes horetes la presentació de la Volta de la Comunitat Valenciana.
Sí, la veritat que podem dir que enguany estem d'enhorabona, no? El dia 2 de febrer tindrem l'eixida de la primera etapa de la Volta de la Comunitat Valenciana. La veritat que per a les alqueries és un orgull, un poble amb la tradició tan arrelada que té del ciclisme, no? Poder disfrutar d'un dia, bueno, no serà un dia, perquè la prèvia també, el dia d'abans, ja estarem en tots els preparatius, rebre equips internacionals del nostre municipi i que, bueno, pues la gent també dels voltants es puguen acostar i poder disfrutar d'aquest esdeveniment. La veritat que pues bueno, marca un poc, no, el nivell també de ciclisme que les alqueries ens agrada, no? I és una fita que serà important per al nostre poble.
Home, i tant, no? Que com vostè bé ha dit, no? Hi ha molt d'arrel a lo que són les alqueries, a l'esport ciclista, i que un esdeveniment d'aquestes característiques tinga el seu tret d'eixida en aquesta localitat, pues és molt especial, imagine, i que els haurà costat moltíssim de lluitar perquè tenen molts gegants al costat, ¿no?
Sí, bé, l'Ajuntament ha fet un gran esforç per poder estar en el patrocini d'aquest esdeveniment i, com bé avui havíem dit a la roda de premsa, no? Pues donar l'oportunitat tant als pobles grans, que probablement tinguin una barrera econòmica més menuda que els menuts, i els pobles menuts també poder acostar, no? Estos esdeveniments. Així, és de veres que és, per les alqueries és amuntó, però jo pense que estem a l'altura i al nivell que el poble mereix.
Un motor econòmic també per a aquest dia, que m'ha dit vostè que és el 2 de febrer, no? Però que hi haurà prèvies. O sigui, què és el que faran al voltant d'aquest esdeveniment?
Pues el dia abans ja estaran per ací, pues, bueno, tots els equips. La veritat que mourà molt el que és l'economia i els comerços del nostre municipi, també és del voltant, no? Perquè la quantitat de gent que participa en aquest acte, pues són a muntó, no? I els equips estaran hospedats també així al municipi, pues podran eixir per el carrer, la gent de fora que pugui vindre pues també per als comerços d'hostaleria i, bueno, és que és un sinfín, no? d'actes que podem promocionar el nostre municipi i projectar-lo, no? A altres nivells. Es retransmetis també en mitjans de comunicació com és l'Eurosport i pense que té un transcendís, pues a alts nivells, no? La veritat que és important i estem molt contents.
Sí, a més, pues vindran estrelles, no, del panorama, diguem, esportiu del ciclisme a la nostra localitat, també, no?
Sí, sí, ja, crec que avui havia comentat el director de la Volta, Ángel Casero, que ens ha acompanyat també en la roda de premsa, que hi ha 15 equips ja internacionals confirmats i 8 també, un total quasi de 23 equips. La veritat que sí, que el panorama del ciclisme estarà així a les alqueries.
Sí, perquè clar, la gent que no ho sap, el ciclista, no? el casino que hi ha a la plaça, que diguem que és el club, no? Que per exemple l'altre dia en Apunt, no? Que va anar el Bona Vesprada també, i va anar, no? A Issa Seu a conèixer de prop, pues, tota Issa herència ciclista que tenim, no? I que per exemple el mateix Miguel Indurain va estar una volta a la nostra localitat i que té fins i tot un carrer, no? I que molta gent desconeix tota aquesta història.
Sí, la veritat que tenim, ha sigut també un poc en la col·laboració, no? De ficar-nos en contacte l'esport ciclista i l'Ajuntament amb la Volta de la Vuelta Valenciana, amb Ángel Casero, per a poder portar aquest esdeveniment endavant. La veritat que el club ciclista, bueno, l'esport ciclista alqueriense com a club, té molta història al nostre municipi, són 73 anys d'història, que casualitats, avui ho comentaven també, són els mateixos anys d'edició que té la Volta a la Vuelta Valenciana, no? És casualitat, però és una anècdota més, no? I és important que sí, per a nosaltres també aquest club s'encafa part també d'aquest esdeveniment, perquè al final la societat de les alqueries queda involucrada en l'acte també. Seran ells on se farà l'entrega de dorsals, se farà en el local d'ells i, bueno, pues conjuntament farem per a que l'acte pues, quede un acte per a tots, no? I que serà, jo crec que serà uns dies bonicos i de convivència entre tots.
Pues jo crec que molt bon regal aquesta notícia per a tots els veïns i veïnes de la localitat de les Alqueries, no? Jo crec que així incentivaran més que els xiquets fiquen que volen una bici per als Reis Mags o per al Pare Noel, no? Així que alcaldessa de les Alqueries, Estela Ara, pues moltes gràcies i imagine que no serà la primera volta que xerrarem d'aquesta notícia així a Ràdio Vila-real.
Esperem que no, segurament anirem comptant conforme anem avançant i, bueno, pues donar un poquet més pinzellades, no? de lo que serà la volta així, perquè també tindrem una volta neutralitzada d'uns 5 quilòmetres aproximadament pel nostre municipi i, bé, jo crec que podrem anar comentant un poquet alguna cosa més.
Pues, alcaldessa de les Alqueries, Estela Ara, com sempre, un plaer que estigui així a Ràdio Vila-real per contar-nos tot això.
Bueno, moltes gràcies.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Llega la Navidad más esperada para todos. Tenemos más ganas que nunca de abrazar y besar a nuestros seres queridos.
Reunirnos.
Brindar.
Bailar.
Celebrar la vida. Te esperamos esta Navidad en McDonald's Castellón y Villarreal. Desde McDonald's os deseamos unas felices fiestas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
És que des de fa temps s'ha fet com una mena d'associació entre diferents municipis així a la nostra comarca de la Plana Baixa, no?, per promocionar i ficar en valor lo que és la nostra Clemenules. I per això avui s'han repartit pues, una muntona d'aquest tipus de taronxetes per als col·legis de Borriana. I per això avui tenim el regidor de Cultura i Agricultura, Vicent Granel. Bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
Bé, imagina que haurà sigut molt divertit, no?, apropar aquest tipus de taronja tan nostra als més menuts de la casa, no?
Sí, la veritat és que ha sigut divertit, bueno, perquè ells pues, estaven molt contents, no?, de rebre aquest quilo de clemenules, però penso que és una iniciativa molt important, no?, la que s'ha fet avui, perquè, com bé has dit, no?, l'Associació per la Diferenciació i posada en valor de la qualitat de la clemenules de la comarca de la Plana, que és, diguem, una associació ja... inscrita i feta, com has dit, per tots els municipis que formem pues, la zona de la Plana, no? A més de cooperatives i empreses i productors, que el que busca és pues, donar-li aquesta marca de qualitat a un producte que un producte estrella en el que és la silvicultura valenciana, com és la clemenules, i a llarg plaç aconseguir una denominació d'origen per a poder que ixa producte, que ixa clemenules tinga el preu adequat i no el preu que està tenint ara en el que els llauradors no trauen per a la seva producció. I per això mateixa aquesta associació ha fet aquesta campanya, no?, que la gent podrà veure en les fruteries, no?, identificant aquesta clemenules com la reina de la Plana, i nosaltres des de Borriana el que hem pretès és pues, diguem, donar-li aquesta promoció i iniciativa, aquesta campanya, repartint aquests 1.600 quilos de clemenules entre els centres educatius de la localitat, tots els alumnes rebran ixe quilet de Clemenules en un punt de llibre en el que explica que la reina de la plana, la Clemenules, és la varietat reina de la nostra terra, la cultivada de forma tradicional pels nostres llauradors. I això és el que pretenem que la gent conega, que a través dels seus fills, quan arriben a casa, els pares i mares pues, també puguen veure ixe producte i que l'identifiquen com la Clemenules i com que és la millor taronja que ara mateixa n'hi ha. Sí.
Sí, a més, jo imagino que les famílies molt contentes, perquè és veritat que sí, tots tenim l'or, però el qui no ho té, pues, que se té que comprar les taronges i a lo millor desconeix tot aquest món, pues explica també quina té que comprar, no? Quina és la que toca ara per temporada també, no?
Correcte, és molt interessant que la gent conega que la Clemenules és la taronja més cultivada, és la millor que ara mateixa, la Clementina, que més valor té, val? Però que, a diferència, menys se paga. I entonces això és el que volem que la gent també conega, no? Que si el que volem és que tindre aquesta marca de qualitat, aquesta denominació d'origen, primer hem de començar perquè la nostra gent, la gent més propera, la que realment, com tu has dit, té horts o està envoltada d'horts, com és el Borreana, és Vila-real, o les Alcries, o Almassora, pues que tinguin identificada que la Clemenules és la millor clementina que tenim així, i no és que tinguem així, sinó que és la millor clementina que se comercialitza, i per això el que hem de fer és primer fer la nostra, i com bé ha dit avui un Juan Vimoros, el director de la cooperativa Sant Josep, no?, que explicava que hem de ser com apòstols explicant, no?, que la Clemenules és la millor i que així és el missatge que ens ha de quedar en la ment de, pues, en este cas, dels borrenencs i borrenques, però també dels valencians i valencianes.
Un regalet pues, molt dolcet i molt nostre per a tots els xiquets a les portes de Nadal, no? I, regidor, ja vaig parlar amb vostè la setmana passada, no?, d'aquesta programació que, maleïdament, es va tindre que mitjanament suspendre aquest cap de setmana per culpa d'aquest repunt del Covid. I aprofitant que el tinc a vostè així, no?, hem conegut avui que, per exemple, la primera localitat que ha donat, diguem, el tret d'eixir d'aquesta suspensió de la programació de Nadal ha sigut de la localitat veïna de Nules. No sé vostè si ja s'han reunit, si s'han ficat a parlar, no?, de com està la situació a Borriana i què és el que se pot esperar en les pròximes hores.
Pues, com bé has dit, nosaltres el que són els concerts de l'orquestra el dissabte passat i de la banda sinfònica el diumenge se van suspendre. Sí que és cert que he de dir que el que és la suspensió va vindre per part de les agrupacions musicals, no? Perquè estaven en una situació d'alt risc, perquè estem parlant de músics, en aquest cas amateurs, no?, que se reuneixen durant 2 hores i mitja tocant sense mascareta i bufant i demés, i entonces per això van veure bé el suspendre-ho. Val? Nosaltres realment de programació cultural com a tal ara la teníem ja quasi acabada, val? Perquè acabava el dia 30 en el concert de la banda jove, val? I aquest concert tampoc se farà, i sí que és cert que estem pues, expectants un poc o analitzant si dura a terme les activitats que se poden fer infantils que n'hi ha programades per, sobretot per la setmana del 27 al 30, val? Que són les activitats aixina més nadalenques, i després les activitats de lo que serien més relacionades en l'arribada dels Reis d'Orient, i això sí que estem analitzant ara a veure realment quines se podrien fer, quines no. Està clar que s'han ficat aquestes noves mesures, no?, de demanar el certificat Covid també per a totes les activitats, que és el que se farà en cada una d'elles, però sí que és cert que estem ara analitzant si totes les activitats se van a fer de la mateixa manera que anaven a fer-se o va haver alguna modificació o suspensió definitiva, i això és el que anem a analitzar ara.
Sí, perquè també teniu, estava programada també aquesta festa de Cap d'Any, no?, a la Terrassa Pallà, al Descobert, però és veritat que, clar, l'oci nocturn pues, també està ahí pendent d'un fil, no?, ara mateix.
Sí, per això he dit que crec que bueno, l'equip de govern va reunir-se per veure les decisions que se prenen, no?, perquè són moltes les notícies que estan a veure. Sí que és cert que la incidència a Borriana no és tan alta com en altres poblacions, la veritat és que esta vegada no tenim incidència tan alta, però sí que s'hauran de prendre les mesures oportunes, i això és el que anem a analitzar en les pròximes hores.
Vicent, també en altre tema, no?, ahir vaig estar amb tots vosaltres, no?, amb tota la equip de govern, no?, ahir al des de juny informatiu de Nadal, no?, i sí que és veritat que bé, vaig veure con molta consolidació, no?, i hi ha com molta confiança ja vau fer com una valoració de tota, de tots aquests dos anys darrere, no? Però sí que és veritat que bé, cada volta es veu com més complicitat entre el que és el Partit Socialista i Compromís, no?
Bueno, sí, la valoració que van fer ahir és una valoració de la necessitat de mútua, no? I jo crec que és una dupla que, bueno, que al final està funcionant bé, perquè, bueno, cada un té les nostres idees i els nostres projectes, però pense que el que s'està posant, jo crec que ja sobre la taula, és que la unió de partits, no?, i que no solament guanyen, solament no governa un partit, no?, que puga decidir, que puga fer el que vulgui, sinó que el diàleg du a que se puguen dur més projectes endavant, que se pugui repartir més per tot avorrent els projectes, i és el que s'ha mostrat i el que ahir vam estar parlant. Mm-hmm. Val? Jo crec que el fruit és important, l'aportació que està donant Compromís en el govern és important, ja ho vam dir ahir, l'any que ve en els pressupostos serà la primera vegada que n'hi ha una inversió dirigida directament a iniciar el desenvolupament de l'Arenal, i jo crec que això és importantíssim, de la mateixa manera que anem a rehabilitar tota la façana i el jardí arqueològic de tota la Casa de la Cultura, que també crec que és importantíssim, un edifici que estava des del 91 sense fer res, no?, des que se va obrir, com dia també l'apertura del nou edifici de serveis socials, que el que farà serà ocupar totes les dependències de serveis socials a la que anem a sumar-li les més de 8 treballadores socials més que van a sumar-se a la plantilla. Penso que això és importantíssim perquè la gent sàpiga que va haver... pues, multiplicar-se el número de persones que van a treballar en serveis socials i com no després el que ja comentàvem, no? El poder fer deixar passar el clot definitivament, el que realment treballem en obrir noves vies d'accés a Borriana, no? Que també pensem que és important, no? La via d'accés entre la rotonda del Camí Artana, no? I l'avinguda del transport per a poder donar facilitat a la gent de Borriana a la seva circulació i com bé diem, no? Pues, que ara ja s'està treballant en eixa neix ciclista que ja no és una neix, sinó que és una via saludable, una via ciclopeatonal en la que ja se podrà accedir des de la carretera de Nules, des de la carretera de Vila-real, se podrà arribar fins al port, podrà rodar tota Borriana en bicicleta i a peu. Jo penso que això sí que és importantíssim, vertebrar el territori de la nostra ciutat d'aquesta manera. I això són alguns dels projectes que van en camí, perquè realment jo crec que sí que s'ha treballat moltíssim. S'ha treballat i jo crec que està clar que hem deixat clar que l'esquerra també sap gestionar i ho hem demostrat, no? Perquè no tenim factures als caixons, perquè estem pagant tot el deute que teníem d'edat del Partit Popular els últims anys que va estar en el govern, i ara mateixa estem reduint deute, estem pagant les factures, estem gestionant bé i sobretot estan duent els projectes endavant. Recordo el 2015, quan este govern se va presentar a les ajudes del Seduci, no? Que ningú pensava, no?, que anàvem a aconseguir-ho i que, bueno, ens trataven un poc de que estàvem imaginant coses que no anaven a passar mai, i ara anem a entrar al 2022, molts dels projectes del Seduci s'han realitzat, de fet som dels ajuntaments que més adelantats tenim el Seduci, i això vol dir treball, això vol dir gestió, i això vol dir al final resultats, que és el que s'està aconseguint ara també en Borriana, i és el que volem seguir fent. Val? Han sigut anys difícils, està ara sent, anem a entrar en un Nadal que tots pensaven que anava a ser el primer Nadal, no?, que anem un poc a estar més lliures i tornem a recaure en esta dita sexta ola de la pandèmia, i jo crec que hem de seguir treballant igualment. Jo crec que Borriana se mereix que tinga millors serveis, que tinga millors infraestructures i que al final la gent pugui viure millor en el seu poble, i d'això se pretén el que pretenem treballant. Gent com el que te parla, que va arribar a la política per poder millorar el seu poble, i que quan veig que ja no, diguem, no té aquesta feina allà que fer, que ja ha fet, pues, que se pugui anar.
No, sí, i a més, vostè en matèria de patrimoni, no? Hem recuperat el refugi, ese jardí arqueològic, no?, del costat de l'església de Sant Blai, la torre de Sant Pasqual, la trobada d'eixa villa romana en Sant Gregori, que no se li està donant la rellevància, no?, que té important per al seu municipi, i després, pues, esa futura senyalització turística de lo que és els punts més emblemàtics de la ciutat. S'està fent molt en aquesta matèria, no? Jo imagino que un orgull també per a vostè.
Sí, la veritat és que és d'estar content, i he de dir que no estan tots els projectes encara endavant, però sí que és cert que pues, aquest ajuntament invertirà més de 2 milions d'euros en la recuperació del patrimoni de la ciutat, com bé has dit, la nova plaça o nou espai de trobada, com és el jardí de l'Hospital de Sant Blai, la recuperació de la Torre de Sant Pasqual, el que hem recuperat el refugi i el que anem a fer en el refugi, que el que aconseguirà la gent l'any que ve serà tindre aquesta experiència en el refugi, realment, de lo que passava en el que passava a entrar en un refugi, el que estem fent ara, que és obrir la finestra arqueològica en el Jardí del Pla, perquè la gent pugui veure també part de lo que era el portal de València de la muralla de Borriana, no? I com bé has dit, no? Treballar en aquesta senyalització turística, patrimonial i cultural de la ciutat, no? Que la gent sàpiga, inclús la gent del poble sàpiga per on està caminant, si està xafant en aquests moments el que era el traçat de la muralla o realment en quin lloc se trobava moltes dels llocs històrics de Borriana. I jo penso que això és importantíssim, junt a la recuperació de la Casa de la Cultura, és important treballar en el patrimoni, perquè al final som del que venim i penso que hem de tractar bé el del que venim i el nostre passat, i per això crec que és importantíssim que una ciutat, a banda de tindre la platja, que és el que anem a treballar també, la platja junt al projecte, l'Arenal, junt al port nàutic i demés, treballar també l'apartat patrimonial, turístic i, com no, l'agrícola amb la Clemenules que hem començat l'entrevista.
Pues, regidor de Cultura i Agricultura de Borriana, Vicent Granel, com sempre un plaer, no, fer aquest recorregut amb vostè, perquè la veritat és que així com que dona goig, no, entrar al 2022 després de tota aquesta feina feta, i si no tornem a parlar vostè i jo abans de Nadal, pues desitjar-lo això, bons Nadals, i parlarem després d'aquestes dades.
Molt bé, jo també es desitjo a tot el món bons Nadals, a tu també, i ja que estem demanant desitjos, sí que els demanaria, tant a tu com a tots els vostres oients, que entraren en la pàgina de Ja venen els Reis, que ahir poden demanar el que volen per als Reis i també el que volen per al seu poble. I penso que també és una iniciativa molt, molt bona que hem fet des de l'Ajuntament, que la gent pugui demanar també coses per a que vulguin que se facin al seu poble, i de pas els més menús també poden jugar en els jocs que tenim en eixa web, que és una altra de les iniciatives que tenim per este any.
Pues molt carregat, no?, el Nadal a Borriana. Moltes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies. Under the tree, 'cause I'll be working Christmas Eve, coming down your chimney. Only rain I'm seeing is some red-nosed reindeer. I'm bringing back my Christmas cheer, 'cause I've been really good this year. Yeah, this year it's different. Maybe Santa's been listening. Haven't felt this in a while.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
No
nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Will you, shawty, will you?
Y ahora vamos a hablar con Juan Francisco Martí. ¿Que quién es Juan Francisco Martí? Pues Juan Francisco Martí es un paciente que estuvo ingresado en la UCI y gracias a administrar el tratamiento del ozono, hoy, después de 5 meses, puede estar aquí en el estudio de la 92.2 de la frecuencia modulada de Radio Villarreal para hablar con nosotros. Buenos días, Juan Francisco.
Buenos días.
Y también, como no, tenemos a su esposa, a Vanessa Bachero. Buenos días, Vanessa.
Hola, buenos días.
Porque ella fue parte de todo lo que vivieron en pleno mes de agosto. Por orden cronológico, vamos a remitirnos al 21 de julio, cuando ambos son ingresados en el Hospital de la Plana de Castellón, porque se habían infectado del COVID. ¿Es así, no?
Bueno, ingresamos los dos el día 17, uh-huh. El 17 de julio.
El 17,
sí.
Fue el 21 de julio.
Cuando Juanfra ingresó en la UCI.
Porque, fíjate, Vanessa, si me permites te tuteo.
Sí, por supuesto.
Cuando empiezan los problemas es a partir del día 21, porque el 17 cuando ingresáis, uh-huh. A los dos se os administra el tratamiento para el COVID, ¿no?
A ver, nosotros ingresamos los dos un sábado 17. De hecho, yo ingresé peor porque ingresé con neumonía bilateral en las dos pulmones y él solo en uno de los lóbulos. Y entonces ya en la habitación en planta a mí me pusieron una máquina que me daba más cantidad de oxígeno. La diferencia es que tras hacernos unas analíticas a él le administran un medicamento que desgraciadamente le produce unos efectos secundarios que están en la misma ficha técnica y que el propio laboratorio no recomienda el uso de este medicamento para el COVID, que no es para él.
Cuando le están oyendo, cuando la gente le oye, puede pensar, bueno, y esta señora no sé si tiene demasiado conocimiento de estos medicamentos o si sabe interpretar lo que dicen los prospectos.
Bueno, pues a ver, nosotros los dos somos licenciados en farmacia y pues con la convención que tú tienes y la creencia de que los fármacos pues están ahí para ayudar y que sobre todo los médicos con los tratamientos que imponen, pues entonces no te lo cuestionas. Pero es que después te das cuenta de que pues si es un medicamento que en su ficha técnica está que como efecto secundario produce neumonía y estos pacientes ya tienen la neumonía bilateral, pues claro, se agrava y encima les baja muchísimo el sistema inmune. Entonces,
esto es lo que hace que el día 21 de julio Juanfran entre en UCI.
Sí.
¿Y usted? ¿Y tú, Vanessa?
Y yo, pues bueno, yo cada día voy a mejor. O sea, a los 2 o 3 días ya requiero menos cantidad de oxígeno, me encuentro mejor. Y yo creo que ha sido pues un regalo el poder yo salir del hospital y estar fuera.
Desde el día 21 al día 27, Juanfran es... va a peor y el día 27 lo entuban, ¿no?
Sí, el día 27 ya me comunican pues la llamada que te hacen sobre las 2 de mediodía y ya me dicen que esa madrugada pues ha entrado en una crisis respiratoria muy fuerte y que han tenido que intubarlo. Y así, ya está.
Sí, pero cuando a alguien le llaman por teléfono y le dicen, mira, esto ocurre, hay que intubarlo, realmente están diciendo, este paciente...
Este paciente pues ha entrado en un distrés respiratorio muy, muy grave y nos hemos visto obligados a sedarlo y a intubarlo. Entonces, claro, es que el mundo se te viene abajo en ese momento.
Y a partir de ese momento, cuando te dicen esto, cuando... Porque, claro, no sé si alguien que no se maneja muy bien en el mundo del médico, ¿no? En la medicina, sabe bien qué es esto, pero tú sabías lo que significaba y lo que te estaban transmitiendo, ¿verdad?
Claro, a ver, es que en primer lugar el hecho de entrar en la UCI ya conlleva unos riesgos añadidos muy grandes, que ahora lo damos como una cosa muy normal. Uh-huh. Paciente ingresa en UCI, uh-huh. Es que la UCI lleva muchos riesgos. La intubación lleva muchos más riesgos añadidos. Entonces tú sabes realmente la gravedad que tiene el paciente y que está requiriendo un soporte vital para seguir vivo.
Y a todo esto empiezas, supongo, que a buscar alternativas porque veías que... Bueno, que no iba a tener la misma suerte que tú.
Claro, o sea, yo sí que me comunican que le ponen una segunda dosis de este medicamento, o sea, uh-huh. Lo tienen que solicitar a farmacia hospitalaria para que lo apruebe, y el mismo día que entra en la UCI le ponen otro gotero con este medicamento. Entonces, claro, yo ya me vengo abajo, digo, madre mía, otra dosis. Pero conforme pasan los 2 o 3 días, pues ellos con el tratamiento de corticoides y porque el otro es heparina para la prevención de, sí. De coágulos y de trombos, no responde, sus pulmones no responden. Entonces ya se plantean las maniobras de pronación y supinación, que es otro pasito más. Y siempre me dicen que, bueno, que sí que cojo un poquito más de oxígeno cuando está hacia abajo, pero que cuando lo vuelven a poner hacia arriba, pues vuelve a... Y están niveles de requerimiento de oxígeno al 100%, todo máximo. Y que no mejora. Claro, yo siempre les pregunto, ¿y qué van a hacer más? Pues, y ellos me decían, hay que esperar, Vanessa, hay que esperar a que sus pulmones reaccionen y que baje la inflamación. Y día tras día era así. Y siempre diciéndome que, porque claro, ya habían momentitos que incluso me daban como alguna pequeñita más esperanza y yo, ay sí, pues entonces eso es mejor, ¿no? Y siempre terminaban diciéndome, bueno, Vanessa, dentro de la gravedad, porque estos pacientes en cualquier momento entran en otra crisis respiratoria fuerte y se van. Entonces, claro, yo recuerdo el día que a la doctora le dije, vale, pero dime, no sé, del 0 al 10, vosotros más o menos sabréis en qué gravedad está. Y me dijo, claro, pues te podría decir pues, un 9.5. Pero es como decirte, no hay mucho que hacer.
Entonces, es cuando tú recurres a tratamientos alternativos o a buscar algún tipo de solución, ¿no?
Claro, a ver, nosotros por la profesión que tenemos, pues conocemos a muchos médicos de hospitales y entonces pues yo me pongo a buscar y a preguntar porque, bueno, piensas, a ver, llevamos un año y medio de pandemia. Yo, desgraciadamente, perdí a mi padre en abril, al mes de estar confinados, uh-huh. Ingresó con una neumonía bilateral, no había nada que hacer, no nos pusieron respirador, bueno, pues en 24 horas se fue. Pero ahora, tras un año y medio de pandemia, tú dices, algo se estará haciendo, algo se habrá investigado, alguna técnica, alguna terapia. Y es entonces cuando me pongo a llamar a otros hospitales y empiezo a ver y buscar publicaciones y que se están haciendo otras cosas en hospitales de España, porque eso es importante. Fuera de España en muchos sitios, pero también en hospitales de España. Dices, y a mí se me abrieron los ojos y dije, ¡buah! Aquí hay algo que puede funcionar, uh-huh. No es que salvarle la vida, que le puede dar un poquito de oxígeno, un poquito de luz.
Y lo pides el tratamiento de ozonoterapia.
Antes de pedirlo, yo me pongo en contacto con un doctor de un hospital de Ibiza, la policlínica de Nuestra Señora del Rosario, uh-huh. El doctor Alberto Fernández, allí es el jefe de servicio de la unidad de cuidados intensivos, es anestesista e intensivista. Y él es el que lidera el primer ensayo clínico con ozono que está autorizado por la Agencia Española del Medicamento y por el Comité Bioético. Entonces yo le llamo, yo es que llamaba así a todo el mundo, o sea, yo intentaba localizarles y llamaba. Les explicaba mi caso y claro, me atendían uh-huh. todos. Y él me dijo que sí, que ellos allí en UCI lo utilizaban, pero es que él ya lo implantaba en planta. Uh-huh. O sea, cuando el paciente ingresa en planta, le pone el ozono. Uh-huh. Porque es una manera de ponerle el oxígeno a través de otra vía. Ya que los pulmones están comprometidos, pues lo ponemos vía intravenosa. vía rectal, alguna vía que tenga puesta el paciente. Y muchas veces no ingresan ni en la UCI. Pero aún así, pacientes que llegan a ingresar en la UCI, desde el primer momento, aparte de los corticoides, la heparina, otros tratamientos antibióticos que requiera el paciente y que se le estén poniendo, esto es un complemento. Y claro, yo le dije a Alberto, pues yo quiero plantear esto, yo quiero que le pongan esto a mi marido. ¿Quién lo podría hacer? Y me dijo, pues mira, habla con el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, que es un médico que está en Pontevedra y es el máximo referente a nivel nacional e internacional, y este señor es, vamos, el mejor que te podría asesorar. Y yo organizo una reunión en el hospital en la que están Elías Aguilella, que es el director médico, y el doctor Enrique González, y quiero hacerlo referencia porque es que es él la única persona que tiene potestad para autorizar esta terapia, ¿vale? En un principio el director médico me dice, así hablando con él, que no lo ve nada pues fuera de lo normal, pero que no es él el que pueda autorizarlo. Tiene que autorizarlo el jefe de servicio. Entonces yo le planteo, Elías, por favor, ¿sería posible una reunión para no ser yo la que le hable del ozono? Porque yo pues no tengo ese conocimiento. He llegado a encontrarlo, pero yo no tengo el conocimiento. Y vino de Pontevedra a una reunión expresa el 30 de julio el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, y en videollamada, en un ordenador, teníamos al doctor Alberto Hernández de Ibiza. Y allí estaba Elías, Enrique González, jefe de la UCI, mi hijo Óscar, de 18 años, y yo. Allí se hizo una reunión exquisita, o sea, donde los dos doctores les contaron todo lo que estaban haciendo, cómo lo aplicaban, qué resultados. Incluso el doctor de Ibiza le ofreció al doctor Enrique González participar en el ensayo clínico y que él pusiera que pacientes del Hospital de la Plana entraran en ese ensayo. Bueno, pues allí el doctor Enrique González escuchó toda la charla, todo lo que tuvieron que decirle, y cuando terminó fue muy rápido. Él dijo que el ozono no estaba en las guías de actuación y protocolo para el COVID, que no tenía suficiente evidencia científica y que bajo ningún concepto ni él ni todo su equipo iban a autorizar el uso del ozono para el paciente. Yo ahí es cuando me desmonté. O sea, yo, mi hijo me tuvo que coger los brazos porque yo encima de la mesa empecé a temblar, a llorar y a temblar, y no podía ni respirar. Y yo le supliqué a la cara y me levanté y le dije, Enrique, por favor, vale, de momento no, pero si algún día usted ve que ya no hay nada más que hacer para salvarle, que no puede hacer nada más usted, antes que enterrar a mi marido, ¿me dejaría que le pusieran unos días la terapia con ozono? Y dirigiéndose a mí y a mi hijo, nos dijo, yo bajo ningún concepto voy a autorizar la aplicación del ozono.
Y a todo eso, Vanessa, el día 4 de agosto... tú te vas al juzgado de Villarreal y esperas durante 7 horas y suplicas que el juez atienda tu caso, ¿no?
Sí, yo interpongo una denuncia y en el juzgado de guardia, uh-huh. y pido hablar con su señoría y me dicen allí en las administrativas que sí, que el juez va a dar máxima prioridad, que me espere, que va a intentar hablar con el Hospital de la Plana y luego conmigo. Y yo me paso siete horas esperándome ahí en una silla, y luego ya a las 7 horas bajó la administrativa con un auto en la que el juez decía que no procedía a ponerle la terapia con ozono.
Y a todo esto, el día 9 entra Juanfran en fibrosis pulmonar.
Sí, cada día me van diciendo cositas más que empeora, y ya me dicen que ya empieza a tener una fibrosis pulmonar.
Y tú sigues y quieres que la cosa, que te lo autoricen, que autoricen el tratamiento de ozono, de ozonoterapia, y argumentas como uso compasivo. No había nada más que hacer.
Sí.
Es el juzgado, acepta las medidas cautelares y llama al director del Hospital de la Plana para que acepte el tratamiento en ozonoterapia. Y es ese mismo día, cuando se autoriza, a las 3 de la tarde ya tiene el primer... Le dan el primer tratamiento, ¿no?, a Juanfran.
Sí, sí, yo al final pues busqué un abogado especialista en sanidad, y entonces el día 10 de agosto se puso una demanda en la que es en defensa de un derecho fundamental a la vida. Al final es así. Uh-huh. Y el día 11, a primera hora, ya el juez había resuelto un auto en la que obligaba al hospital a que se pusiera esta terapia, puesto que todos los tratamientos que habían se le habían puesto no habían dado mejoría al paciente. Y ese mismo día 11 ya me llaman desde el Hospital de La Plana diciéndome que han recibido el auto, que en cuando quiera se venga ya el doctor y la enfermera y que empiecen el tratamiento. Y esa tarde a las 4 ya se le ponía la primera sesión.
Y por la noche se le puso otra.
Otra, sí.
Ahora haremos una pausa de publicidad y ya hablaremos con Juanfran, porque a partir de ahora es cuando él empieza a despertar y ya empieza a ser consciente de la situación.
Sí.
Estás a la 92.2 FM.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres estar espléndida estas Navidades? Pues ven a la Peludia Azucena. Pide tu cita en el 964-520472 y ven a tu peluquería de confianza. Tinte, tratamientos vapor con peinado, alisados de queratina, extensiones de pestañas, manicura con gel y mucho más. Estas Navidades, ven a la Peludia Azucena y luce tu mejor imagen. En la calle José Ramón Batalla, número 44, El Barranquet de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Comprar al comerç de les Alqueries té premi! Estes Nadals, fes les teues compres als comerços locals de les Alqueries. I a més d'ajudar a créixer al municipi, entraràs en el sorteig de vals de compra. Ara més que mai, compra a les Alqueries. Regala il·lusió. Ajuntament de les Alqueries. Regidoria de Comerç.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Y después de esta pausa de publicidad continuamos con Juan Francisco Martí. Recuerden, era el paciente que estuvo ingresado en La Plana, que estuvo en UCI y en condiciones prácticamente... Bueno, dejaban de pensar que este hombre volviera a estar entre nosotros. Juanfran, desde el día 11 de agosto que empiezan a administrarte el ozono hasta el 31 de agosto, que para nosotros es un periodo muy corto de tiempo, ¿cuándo eres consciente, cuándo te das cuenta de dónde estás y qué es lo que está pasando?
Pues realmente... hay un principio que es cuando te comunican que te van a entubar. Ese es un principio, porque cuando te dicen esto me ofrecieron la posibilidad de hacer una videollamada y esa noticia te cae como una bomba y yo dije que no quería hacer ninguna videollamada, que mi mujer y mis hijos ya tenían mi imagen antes de esto, ¿no? Entonces, a lo que me estás preguntando, cuando sales después de esa bomba de noticia y te quedas inconsciente, que tú en ese momento piensas que es una moneda al aire, que igual sales, que no sales, te ves que abres los ojos, que no puedes hablar, porque tienes algo en la garganta. Yo no podía tampoco moverme, porque te están quitando relajantes musculares, sedación, lo hacen de forma paulatina, y empiezas a ver lo que veías antes de entrar en un sitio diferente, el tiempo, el espacio se mezcla. Y bueno, yo veo unos médicos que me atienden y unos que entran de forma diferente, todos vestidos, todos. Y la cuestión es que yo, la conciencia plena de todo el orden del tiempo y el espacio, la tengo cuando, después de 2 o 3 días, dejan entrar a mi mujer. Ahí es cuando se ordena todo, porque hasta el momento este había unos médicos que me atendían y yo entendía que era un servicio del hospital más que estaban haciendo por mí a la salida de una sedación, porque nunca me habían sedado de esta manera, ¿no? Lo que sí noto, y eso es una sensación que siempre se me quedará, es la diferencia del trato. Porque lo que sí aprendí en mi estancia en el hospital es que la humanidad existe, porque realmente hay gente que la practica y hay gente que no. Esto me quiero referir a que tú estás en una cama en que no te puedes mover, mis hombros estaban inmovilizados, todavía lo siguen estando ahora. Ahora mejoran un poco, pero allí inmovilizados del todo. Y no paraban de entrar gente con batas a hacer cosas. Uno tomaba la temperatura, otro me revisaba no sé qué, otro me tal. Entraban las limpiadoras, entraba quien cambiaba las sábanas. Pero cuando venían a aplicarme el ozono, que sí que me dijeron los médicos y enfermeras que venían, vamos a aplicarte el ozono. Te digo de verdad que lo que sentí fue el contacto humano, porque en toda la estancia anterior te sientes solo, no te tocaba a nadie. Es como si fueras un mueble al que hay que manejar, hay que decir que está todo bien y que no hay nada en desorden, pero la persona humana que está ahí en la cama no se da cuenta a nadie. Es más, tengo una anécdota, es... En la jerarquía sanitaria quizás sea la última persona, porque desde el director del hospital yo creo que la que entra a limpiar la habitación es la última persona. Pues la única que me hacía sonrisas, hablaba conmigo, me hablaba de una foto que habían hecho mis hijos y mi mujer dándome fuerza, es la única que yo veía. Bueno, yo sé que estaba esperando que viniera esta mujer. Estaba esperándolo. Y entonces, respecto a tomar conciencia, pues poco a poco vas haciéndolo, poco a poco. Pero el ambiente allí era muy diferente.
Cuando entra Vanessa, ¿ella te explica algo de lo que se está haciendo?
Cuando entra Vanessa es cuando empieza a explicarme, y yo le digo, bueno, porque empieza a decirme las cosas que te están haciendo son de esta manera. Esto ha sido así por esto, y fuera está ocurriendo esto. Entonces yo digo, ¿qué está pasando aquí, no? Porque no entendía.
Claro, ¿cómo percibes tú, siendo un ser tan vulnerable ahí dentro, que se esté estableciendo esta guerra en la calle? Es que...
No lo llegas a entender en esos días, porque claro... El cariño que yo veo, que yo espero, que realmente yo lloraba allí. O sea, es que yo al doctor Pérez Olmedo, que ha nombrado antes mi mujer, le dije, te quiero. Es que esto fue muy grande, porque realmente la diferencia era tan grande que cuando alguien te tocaba una mano, decías, pues esta persona quién es, ¿no? Debe ser especial.
Sí.
Claro.
Claro, yo desde mi punto de vista lo que imagino es si alguna vez
porque yo sé que hubo impedimentos para el doctor Pérez Olmedo, y vamos a hablar también del doctor Rojo, que lo tenemos aquí, estuvo trabajando todo el mes de agosto, que también el doctor Pérez Olmedo necesitaba a alguien que estuviera dispuesto, si no, no hubiera podido venir. Hay que recordar que el doctor Rojo, don José Luis Rojo, fue el que se prestó
correctamente
a estar allí. Porque si no, esto tampoco se hubiera podido llevar a cabo. Tú lo sabes, ¿no, Juanfran?
Yo lo sé con certeza. Y el doctor Rojo, yo le llamo José Luis, porque le tengo un especial cariño. Cuando veo por primera vez al doctor Rojo, bueno, él me habría visto más veces, pero yo no era consciente, ¿no? Cuando yo consciente ya lo veo, y él ve que yo puedo apreciar que hay más personas en la habitación. Te lo digo de verdad, aunque estemos en COVID, se quita un guante y me dice, porque yo no llevaba guantes, claro. Me quita un guante y me dice, me voy a quitar el guante porque necesito tocarte. Y yo cuando noté esto, una mano sin un guante que me tocaba, me quedé mirando y gracias. Gracias.
Yo te digo esto, Juanfran, porque ellos sí que venían de un ambiente hostil. Es decir, tú estabas protegido, pero estos médicos, ojo, que son médicos que les avala mucho, les avala su propia carrera.
Sí, tienen un currículum grande.
Sí que venían de aunque fuera una habitación anterior a la tuya, de un ambiente hostil. Y cuando llega, para acceder a ti, ellos tenían que dejar esa sensación para poder transmitirte todo lo que ellos han estudiado durante tanto tiempo y que les permite poner curarte.
Así es.
¿No percibías en ningún momento que ellos venían de que se les impidiera entrar, de que se les pusiera trabas, de que no les diera la información que ellos pedían?
Yo me he dado cuenta en este tiempo de que realmente la persona que tiene una capacidad humana y tiene capacidad para ver que tiene una persona delante, independientemente de que sea un paciente grave o no, son capaces de hacer muchas cosas. Y estas personas cuando entraban, yo no notaba la hostilidad, o sea, la dejaban fuera, la hostilidad, y a mí lo que me aportaban era cariño, ilusión, esperanza, que yo no lo había notado hasta el momento. Todo eso dejaban fuera, la hostilidad que tú me estás comentando, porque realmente yo lo he visto después, claro. Pero al entrar ellos, claro, y además, mientras no vino Vanessa, yo no entendía más que eran unos buenos médicos que venían a hacerme más cosas para que yo mejorara.
El momento que llegaban ellos, para ti era especial, ¿no?
Sí, especial. Yo los esperaba con mucha ansia, porque esos momentos para mí eran muy cortos y yo la sensación después de la aplicación de ozono era tan grande. Podía dormir, descansaba, encontraba mejoría. Es que, claro, ellos... Yo es que al final el tiempo no tienes constancia del tiempo, porque tú estás allí 24 horas. No dedicas tiempo a nada más que estar en la cama. No puedes dormir porque tienes dolores, molestias, tienes el sueño desarreglado. No usas el tiempo tampoco para comer, porque te están dando de comer por una vía.
Sí.
Entonces, son muchas horas. Pasan las horas y las horas. Y entra gente y no te dice nada. Y se va gente. Y tú tienes una puerta de cristal cerrada en una habitación solo, en la que ves gente fuera, pero cuando entran no te dicen nada más que tiene 36 y medio. Y se van. No ha orinado nada. Y se van.
Sí, yo le decía esto porque tanto el doctor don José Luis Rojo como el doctor don Juan Carlos Pérez Olmedo, ellos son médicos, es decir, son, claro, iba a decir igual, pero para mí son más médicos porque tienen más inquietudes y lo que hacen es no parar de estudiar para que los pacientes, para que los enfermos sanen, ¿no? Que para mí eso es muy importante. 31 de agosto deja de administrarle el ozono y el 4 de septiembre lo suben a planta. ¿Te suben a planta?
A planta de neumología. Y desde aquí quiero dejar clara la diferencia del trato desde que entro por urgencias. Me tienen unos días en interna, me ingresan en la UCI, hasta que llego al servicio de neumología. Allí todo cambia. Desde los auxiliares, enfermeras, la médico que a la que le asignaron el caso, que le tengo un especial cariño, porque era como estar en otro hospital. Es que había una preocupación por mí, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Tal? ¿Cómo te encuentras? Si me tenían que hacer pruebas todavía, que era muy temprano, a lo mejor a las 6 de la mañana, entraban con cuidado de no despertarme, porque anteriormente no era así. Anteriormente era, vamos a hacerte una gasometría, ¡pum! Y eso duele, ¿eh? O sea, tú cuando sabías que todos los días te hacían, pues en neumología no.
Juanfran, espero que no sea la última vez que hable tanto contigo como con Vanessa, porque además tenéis muchísimas cosas que contar y el tiempo es limitado. Pero bueno, necesitábamos tener tu testimonio porque en esta radio se siguió todo tu caso. Y bueno, te damos la enhorabuena de que, y fíjate, llegamos a Nochebuena, llegas a Nochebuena con muchísima salud y con muchísima fuerza. Pero sobre todo, yo a la que le daría la enhorabuena sería a Vanessa. Vanessa Bachero, te lo has ganado.
La verdad es que ha sido una batalla en mayúsculas. Pero bueno, nosotros los cuatro somos siempre de sacar todo lo bueno de cualquier situación que nos ha pasado en esta vida, y han sido muchas, y no tendré una vida suficiente para agradecer a los doctores. También quiero decir a Gemma Sánchez, que es la enfermera de UCI, que para mí fue una hermana en todo este tiempo y un apoyo muy grande. Y sobre todo el que ahora nosotros estamos dedicados en cuerpo y alma. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de llamadas al día que recibimos de toda España. Llevamos más de 20 familiares, o sea, en la misma situación que Juanfra, con la misma medicación que le han dado en el hospital, el empeoramiento el mismo, y se encuentran solos, angustiados, y es gente que nosotros vamos a disfrutar de una Navidad en casa, en familia, pero en estos momentos hay mucha gente que está padeciendo muchísimo, y nos llaman para decirnos, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos pedir la terapia? Y nosotros, bueno, todo lo que podemos hacer, mucho y más. Ayer, por ejemplo, yo por la mañana acompañé a un señor muy mayor que tiene a su mujer en el doctor Peset de Valencia a registrar la solicitud con ozono. Le han dicho que no verbalmente, pero bueno, se tiene que hacer, meterlo por registro. Y me dijo, acompáñame, yo esto se me queda grande. Y le dije, por supuesto. Y el médico ya le ha dicho, es que estamos a este nivel, yo no te lo voy a autorizar, pero si un juez a mí me obliga a hacerlo, yo lo haré.
Pues con esas palabras lo dejamos y volvemos otra ocasión a hablar con vosotros. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, gracias a ti, Susana.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Cáser en Villarreal.
todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
I també, Maria, ara és quan venen aquestes èpoques, es comencem a sentir els polítics dient què és el que li demanen als reixos Max. Pues en este cas anem a sentir el que li demana Joan Baldoví, que ell és diputat nacional de Compromís.
Me permitiréis que haga mi particular, mi personal carta a los Reyes Magos. En primer lugar, que cualquier presidenta o presidente, antes de convocar elecciones anticipadas, pensara en los ciudadanos. En segundo lugar, que un rey de Occidente, un rey emérito de Occidente, que está en Oriente, que recibió dinero de algunos reyes de Oriente, que venga de una vez a este país, que explique a los ciudadanos por qué los reyes de Oriente le daban tanto dinero.
María, era la segunda petición que nos ha hecho tanta gracia, pero lo de que los reyes de Occidente a Oriente, los de Oriente a Occidente, y en un momento nat, toda la sala de prensa ha comenzado a riure, porque ha estado muy gracioso, la verdad.
Sí, ha estado muy filat, ¿no? Pero es verdad que tienen completamente a las nuestras xarxes socials, ara ho retuitejarem, i sa carta al complet que ha fet com sempre el diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví, que sempre pues, això, sempre està encertat, diguem, en la manera de fer-ho, perquè arriba molt bé a la ciutadania el seu missatge, no, Susana?
Des del saquet de Tila que els va traure per a que se tranquil·litzaren, hasta els reixos d'Occidente i d'Oriente en si s'ha bocabadats. També ens ha deixat molt bocabadats el fet de que s'està que la Policia Nacional desmantella en Múrcia un punt negre de venda de droga i detenia a dues persones i ha intervingut el que ha qualificat de árabe lobo, de narcocistella. Sí, sí. Els detinguts sortejaven dins de la cistella cocaïna, haxís, alcohol, diners en efectiu i fins i tot, com no, el pernil.
El pernil. És que és molt bo, o sigui, com hi ha gent així que si li arriba a córrer això, saps? O sigui, la narcocistella.
Val, i a tot això s'anunciava d'aquesta forma tan cutre, salchichera, com, saps, estos papers que són en groc, que són...
El de les pescateries de tota la vida.
Sí, estan en puntetes i tal. I estava escrit a mà i posava: sorteo de Navidad, 5 euros la participación, una botella de cardú, un gramo de farlopa, 3 gramos de polen y 3 gramos de hierba. Ojo, sí. ojo, com s'estava sortejant esta cistella. I a més estava pegat en celo per els puestos. I què pensaven? Que la Guàrdia Civil no es detendria? És que claro. Jo, vamos, al·lucino.
Però, Susana, per favor, dirà la gent que això no és una innocentada, que és de veres aquesta notícia, no? Que estem sí, donant.
O sigui, que... És una notícia que, a més, han contrastat. La Policia Local Nacional es ho ha enviat també, uh-huh. I ja no es ho ha enviat en el primer que he llegit, que són la forma que li donen ells, en una forma seria, i jo els estic relatant perquè ha anat exactament a veure com s'estava anunciant i perquè l'han detesa, i és perquè estava anunciant, a més, en un paper cutre salchichero que estava pegat, és a dir,
cutre salchichero. Dic,
jo no ho sé, esta gent, què és el que estava pensant, no? Sí, i a més, sí. Molt mal escrita, a més, en groc i roig, i es pot veure.
Se'ls faltava una cal·ligrafia bona, saps, pa això?
Sí, sí, però a més diu, una botella de cardú, jo dic...
A mi el que m'agrada és que vaig al pernil també, és el pack completo.
Clar, perquè tu m'has dit, fins i tot aniria pernil, i jo no t'ho havia acabat llegint.
Clar. I un que pernil. Sí, Maria, que sí, que va el pernil, que va el pernil.
En fi, dos notícies, una de la cistella de Nadal sí. I l'altra de la carta dels Reixos. I en tot això arribem a les dues, Maria.
Sí, ja ens en tenim que anar, no? I a més, estan els nostres companys ja esperant-nos. La veritat és que avui estan un poquet, pues, no sé com estan. Nervioso, será el Nadal, ¿no? Menos mal que tot això no mos ho escolten mai.
No, no, en fin, demà ja saben, ens vindrem a les 12 com cada dia. Nosaltres estem antes, lògicament, però en tots vostres a partir de les 12.
Repàs de plenari.
Demà tindrem repàs de l'últim ple de l'Ajuntament de Vila-real d'enguany. Li direm que facin valoració de l'any, ja saben, i fer una valoració de l'any podem acabar en un somriure i podem començar en un somriure i acabar pues, allò, en una bosseta de tila, no?
Per de la gent tila, sí. Però si ell s'embarga l'esperit nadalenc demà al plenari.
Les dos del migdia. Recorden, no se'n vagin. Qui ve? Pues ve Javi Mata i companyia a parlar-los de lo que serà esta nit el partit de futbol. No ens dicen, avui estaran tot el dia...